Obrim la nostra tertúlia ciutadana, no només pels convidats a la taula, sinó també per tots vosaltres, si us voleu sumar, ja ho sabeu, 971-3230-4-3004. Joan Torres, Pere Serra, Paco Mayans, benvinguts a Ràdio Illa.
Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia a tothom.
Bé, estem pendents un poc de la resposta del govern balear des del divendres, que estem insistint en saber si finalment s'ha obert algun tipus de procediment sancionador als responsables del vaixell Frederic Chopin, que entre el dijous i el divendres doncs estigué fondejat sobre Posidònia, a escassos metres del port de la Sabina, al costat de, d'allò que tothom diu que és un far, però que no és un far. Com seria allò tècnicament, Joan?
El... Perillós és un far.
És un far.
Perillós és un far.
Els de l'autoritat portuària diuen que no és un far.
Pues bueno, que diguin missa.
I direm far i ens quedem tranquils?
Perillós és un far.
El far de la Sabina.
No, no crec que puguin dir que és una altra cosa.
Un senyal...
Bueno, un far és una senyal, però allò és far.
Com a tècnic, tens raó, però jo evidentment és el far de la Sabina tota la vida. El que passa és que en alguns llocs parlava de farola. En principi, era una, quina diferència tècnica hi ha?
Sí, però, serà fanal, potser, en català, no?
És una estructura diferent, però jo si no record malament, en el llibre de fars figuro que en far.
Bé. En tot cas, vam preguntar doncs, al govern balear si pretenia doncs, imposar alguna sanció, encara quan el Chopin estava fondejat allà. Diversos ciutadans de la nostra illa van cridar al 112 com toca per advertir d'aquesta situació. Clar, en veure que, allò, que el vaixell aquest continuava allà fondejat sobre Posidònia, doncs nosaltres vam fer la gestió de trucar al govern balear, a la Conselleria de Medi Ambient, i us van respondre que no, que és que estava fondejat en zona 2 d'autoritat portuària, per tant tenia dret a estar allà, a recalar allà. Vam cridar a l'autoritat portuària per saber si tenien autorització pertinent, i no la tenien. I és més, des d'autoritat portuària us van dir que havien avisat al vaixell per ràdio perquè sortís d'allà, sense obtenir resposta. I també van avisar al govern balear que hi havia aquesta situació irregular i que bé, podien procedir, si volien, a fer algun tipus d'intervenció. Ja us dic, vam preguntar al govern balear, i aquest matí ho hem tornat a fer, al respecte de si s'ha imposat o s'ha obert algun tipus de procediment sancionador, i de moment no hem obtingut resposta. També hem intentat en repetidíssimes ocasions, i dic repetidíssimes, ho estic parlant d'unes 10 vegades, hem cridat a la Guàrdia Civil, al Departament de Premsa, des del divendres, i tampoc hem rebut cap resposta. De fet, encara no hem aconseguit parlar amb el responsable de premsa de la Guàrdia Civil a les Balears, tot i que ho hem intentat per terra, mar i aire. Bé.
Bueno, és dur de sempre. Com era la pel·lícula del dia de la marmota, traiem un animalet i aquí traiem una àncora de la Posidònia. Sigui com sigui, aquí hi pot haver dos situacions. Una, que estigués dins de zona 2, jo crec, quan estic navegant, doncs, tenc que esplano, perquè la zona 2, curiosament, tampoc està a la carta nàutica. Això és un defecte. Un defecte molt gros. A qui li interessa o a qui no li interessa? Pues, ja es sabrà. Però per la demora, per la línia de situació del far de la Sabina o la punta respecte al vaixell, pareixia que no estava. Pareixia. No em definiria que sí que no. Si estava dins, és una competència d'autoritat portuària. Autoritat portuària és que dona permís perquè els vaixells puguin anar allí. Ells, l'autoritat portuària, va fer una compra d'embarcacions. A Eivissa crec que n'hi ha una. Aquí no sé si ha arribat o no ha arribat. Pues, ho haurien de fer perquè tots els saladors d'autoritat portuària se'ls han format perquè puguin anar amb aquests vaixells. Pues, anar allí i demanar-li en aquest barco si no té autorització perquè fundeix allí. Independentment de que estigui fora o dins, hi ha Posidònia a les dues bandes. O sigui, que no seria una qüestió de dir, no, és que ha anat aquí, no. A les dues bandes hi ha Posidònia. Si no ha anat allí dins, pues aquí és de ser Posidònia. És un tema que es modela aquest i aquestes coses passen. Però jo el que no entenc és que dins d'una reserva natural, dins un parc, com se li vulgui dir, que hi ha una directora, aquesta directora, perquè no dona explicacions i diu que els vaixells que vagin allí tenen que tenir permís per fondejar. Si no començant per aquí, doncs malament. El model aquest, doncs és que és, que hi ha unes èpoques, o hi ha de nit, o el que sigui, que tu pots fer el que vulguis. És que la Guàrdia Civil, si va allí, en aquest home no li podran escapitar, en refereix, no li podrà dir res si està fora de zona 2. Perquè en sa carta no hi ha res que digui que hi ha Posidònia, pues, a partir d'aquí anem molt malament, però com sempre, no és una cosa d'avui ni d'ahir, i això tornarà a passar un munt de vegades. fins que no es posin unes qüestions bàsiques. Aquesta setmana sortia un blog que era d'una persona molt ben informada, que era El negocio de la Posidònia en Formentera.
Sí.
I allí pues, sortia una sèrie de coses que difícilment se li poden rebatre. Jo, la part final, que allí tira molt cap al sector nàutico d'uns determinats metres. Però, bueno, tu ho fas amb arguments, podràs estar a favor, podràs estar d'acord, però lo de la Posidònia, aquí, i a Eivissa, és un negoci. Un negoci on a uns els hi va molt bé i als altres els hi va molt malament. I naltros, jo crec que tenim el que ens mereixem. La Posidònia no, però naltros, els habitants de l'illa Formentera, tenim el que ens mereixem. Volem fer safe Posidònies i tot això, i projectes, i grandiloquències, i això és un negoci, és un negoci. És màrqueting, més negoci, més negoci. Que les coses no van bé. Ja veurem ara amb el tema de... Des decret, una vegada surti, com quedarà tot. Ja veurem. Tenim que donar un marge perquè surti i poder-lo observar i veure quines mesures s'han pres. Si no es prenen les que toquen, perquè el de les cartes nàutiques no faria falta que sortís el decret, o sigui, ja hauria d'estar fa molts anys, i aquí ha que recordar pues, que el meu company va ser l'únic que ha posat una sèrie de pautes en quant a prohibicions de fondejar i restriccions de fondejar. Mínimes, però si ets únic. Les altres les medalles, de moment, ho estell. Veurem ara com això com es fa revertir, però tenim que donar una oportunitat i quan surti ho opinarem.
No, però jo, quan el Chopin, un nom bastant...
Avui evident. Acabarem amb Chopin, que l'hi digui que sí,
a veure, evidentment, jo sospit que si l'autoritat portuària no va fer res perquè tenien clar que estava fora de la famosa zona 2 i van passar absolutament i van enviar el Guàrdia Civil o el que correspongui. El gran problema és el recurrent, és que hem dit aquí sempre, i és el que diu en Joan, que com a tècnic, evidentment, és el que coneix perfectament el tema. Si en les cartes nàutiques no hi ha res que t'indiqui que no pots fondejar, doncs hi fondeges i punto. I llavors pot anar a la Guàrdia Civil i si tu voluntàriament vols retirar, si no, pues denúncia-me. I ja em valdrem al jutjat i segurament no passarà res. Aquest és una mica el tema. L'article que diu en Joan, jo també l'he llegit, jo estic d'acord amb tu, està molt ben argumentat, molt bé, seguint el que no estic tan d'acord, esquissant amb una part del final, també, que ja on parla del tema del negoci de la Posidònia. A veure, el decret jo no l'he llegit. El que em comença a preocupar és que abans de que estigui en vigor ja se li comença a fer modificacions, com per ser quan vaig sortir ahir en premsa, de que es modificava el concepte de protecció per un altre perquè es pogués protegir millor. Home, si estan parlant de que l'extensió mínima pogués dir d'una hectàrea, malament anar. Per ser que en la modificació que es pretén fer passarà per protegir des de zero, però clar, està amb el d'abans. Si en les cartes nàutiques no figura res, per molts decrets que hi hagi, que hi haurà un xoc de competències aquí de trens que no sé com pensen fer-ho. En quant a negoci, home, jo no sé si m'atreviria a dir tant. Evidentment, es cobren uns imports per amarrar boies, que sí que es veu que són una mica desorbitats, tenint en compte, a més, que les boies, a partir de determinada força de vent, que tampoc estan, ni siquiera les garantitzen. Clar, aquí el problema ve, el sector nàutic s'està queixant moltíssim, hi ha determinats parts del sector nàutic, de que se'ls està criminalitzant a ell, i això és una mica el que deia l'article d'aquest allò. Estic totalment d'acord que un ferro d'un barco de 10 o 12 metres, el mal que fa no és molt pros. El mal de 3.000 o 300 o 500 barcos de 10 o 12 metres sí que fa mal. O sigui, el que dèiem, una picada de moscard no et fa res, o una picada de baguera no et pot fer res, però com et piqui un eixam, estàs fotut.
És que en l'article aquest que vosaltres citeu d'en Àlex Mestre del negoci de la Posidònia Formentera, justament menys té o s'infravalora la incidència de les clar, petites àncores, perquè clar, una realment no fa molt poca cosa.
Clar, però el que estic dient, o sigui, una en principi no és... no és molt, però clar, n'hi ha molt pocs, o sigui, és l'únic esgot, o sigui, l'esgot arriba un moment que rebossa, de gota en gota va rebossant, és el que està passant. Evidentment, és mal que fa un àncora d'un barco de 100 metres, és mal que fa un àncora d'un barco de 10 metres, no té res que veure. Però clar, barcos de 100 metres n'hi ha 4 o 5 i barcos de 10 metres n'hi ha 200. I llavors, evidentment, clar, té raó, o sigui, el que, tots els vertits d'aigua que surten de depuradores que no estan funcionant bé i que estan, jo crec, que emissaris allà on no tindrien que ser. Ara s'està parlant, afortunadament, de llargar-se emissaris des de la Sabina, que està a un lloc que per jo és una barbaritat, en plena cala d'escalar sol i... A veure, claro que fa mal, naturalment que sí, però no es tracta, però no, el que no es pot fer és tirar les pedres només cap a les depuradores, que sí que fan mal, i jo no hago nada.
No, i aquí, en el que deies tu, jo crec que la llei no pot dir uns sí i els altres no,
clar.
A nivell de delicte o de tipificació. Després, la quantia, aquesta sí que pots tu posar, ja depenent del mal que faci, que sigui proporcional. Però aquí tenen que entrar tots. Aquí té que entrar el barquet de 10 metres i el barquet de 150 metres.
Naturalment.
I després de les depuradores pareix que quan més lluny ho tirem, encara que diguin, bo, tenen que estar a 50 metres, però encara que estiguin a 40 milles, si l'aigua que surt no té una depuració que toca, i això ho veiem molt a Talamanca. Ara a Talamanca ho posen com, bueno, com una fita immillorable. Senyors, sa merda, que van anar a Talamanca, ara dona sa volta i va un poc cap a, entre Botafoc i els Daus. Cap on tira? Cap a Figueretes i Platja d'Embossa. Però no s'ha aconseguit res, no s'ha aconseguit que el que ves allí sigui depurat, sinó és el mateix, simplement el mateix, el que passa que no va allí, però clar, va a una altra banda.
Exacte, és a dir, jo en tot això, el que queda palès és el que jo sempre he pensat i he manifestat més d'una ocasió, és a dir, que tot són bones intencions, tothom té claríssim que la Posidònia és molt important, que l'hem de protegir, que hi ha mil formes, mil intencions, moltíssimes administracions involucrades, però al final... m'ho donar compte que quan hi ha un fet com d'aquest vaixell, pues no passa res. O si passa, o si sembla que passa, al final tampoc no significa que passi res. Jo, a més de tot això, jo crec que és important una qüestió, a part de les tècniques que ha comentat en Joan i en Paco, i és el fet de que la Posidònia... tot això està creant uns grans greuges comparatius amb altres, és a dir, i és quan, si veiem aquest vaixell de 100 metres de l'hora fondejant amb un Posidònia, després li has d'explicar a un senyor que té una barqueta que no pot tirar, que no pot tirar es ferro, és a dir, això dins quin... És a dir, tot això té molta més influència de la que sembla. I simplement com a fet que és anecdòtic, jo va passar fa un temps, i vull que vegeu la... I no ho dic perquè estigui ni bé malament, ho dic perquè està igual, quan la llei s'ha d'aplicar per tots. Una volta estàvem fent una competició de vela i no vàrem poder fondejar les boies, perquè una boia que és poc més que d'un pes, que no deu ser ni de 3 o 4 quilos, per aguantar-se, no l'havien de tirar a la zona de protecció, i va venir la barca de vigilància i que no se podia posar. Perfecte, eh? No, se va fer sense poder-la fondejar, però dius, això quin sentit té? És a dir, no podem tirar un pes de 3 quilos per fondejar una boia i podem tirar l'àncora d'un barco de 100 metres? És a dir, això. I això és el que desmunta, diríem, la part de consciència i d'educació, perquè clar, no descompte que al final sembla que només s'aplica la llei quan se vol.
I aquí hem arribat inclús, quan es parlava de l'estesa d'escable, que tenia que venir aquí, un informe d'impacte ambiental recomanar que es fes del Posidònia. O sigui, ja quan veus tot això, és que aquí és, bueno, a veure qui la diu més grossa.
Home... Estem parlant del cable, no del tercer cable elèctric que s'està planificant, sinó potser del cable d'ADSL que entra per cada segona?
Sí, crec que sí. Era un... Ara no record quin era, però...
Sí, fa anys ja d'això, sí, fa anys. Ho dic perquè en el projecte que hi ha avui en dia sí que es té en compte el tema de la presència de la Posidònia. Recordem, per cert, el tercer cable elèctric que ens ha de donar una certa estabilitat energètica a Formentera i els veïns d'Escamarí els lliurarà que s'hagi de connectar cada 2x3 la turbina. Està encara en procés de tramitació. El Consell Insular de Formentera ja ha presentat importants al·legacions per canviar un poc el tram terrestre, sobretot. Bé, canviem d'assumpte. El passat dissabte se celebrarà el Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones en un acte que tingué lloc a la plaça de la Constitució, lectura del manifest. També va haver-hi un petit concertet en què hi van participar dos violinistes, na Jana Yerni i na Maria Roig, i també una flautista, Nanna Ribas, totes elles de l'escola, perdó, del Conservatori de Música. Es va llegir el manifest, com dèiem, i nosaltres n'hem extret un fragment que interpel·la precisament els que avui estan asseguts aquí a la taula, que som els homes.
Empoderar significa comptar amb les dones i les nenes en peu d'igualtat i incloure-les en tots els assumptes que les afecten i dissenyar solucions per posar fi a la violència sense oblidar-se de ningú. Per tant, el paper que exerceixen els homes en el canvi és vital. No poden seguir passius mentre ens maten. No poden seguir neutrals com si la cosa no anés amb ells. Han de fer front al sexisme, al predomini masculí i als seus privilegis com a norma de la societat. I per això s'ha de començar per la creació de masculinitats positives. Els homes han d'aprendre a relacionar-se i a comunicar-se d'altres maneres per resoldre els conflictes sense violència. Els homes han de renovar-se, qüestionar-se, mirar-se individual i col·lectivament, treballar per deixar de banda la tradició dels privilegis masclistes. Han de desmuntar tot el patriarcat com estem fent nosaltres des de fa dècades.
Bé, què n'opinau? Aquesta reflexió cap on hauria d'anar?
Jo ho tinc claríssim i penso que el manifest està molt ben explicat, però bé, simplement reforçar una idea que penso que moltes voltes tenim poc clara. I és que quan estem parlant de qüestions d'aquest patriarcat que parla d'aquesta masculinitat mal entesa i de molts d'altres aspectes, és no fer res, no és no fer res. Sense neutralitat no existeix. És a dir, quan un, és a dir, si no fa, és a dir, si no empren activament algun tipus d'acció, dels tipus que sigui, per pròpia o de família o de parella o de barri o de ciutadà, no està fent res. I no fer res significa estar recolzant el que és model i tot el que ha passat i el que està passant. Simplement, perdona que surti un poc de no per sortir del tema, sinó que crec que és, avui matí en parlàveu en el Nou Diari, veritat, és les notícies, que per jo el que jo personalment me preocupa més, que és en els més joves. Aquests repunts que hi ha de ser, repunts o aquests increments, perquè no, en principi no havien existit feia molt de temps, o no hi havia dades, com a mínim, d'aquests casos de violència a menors de 13 i 14 anys, veritat, eren.
És que això... De fet, amb la Bea Rosselló de Nou Diari ha citat casos de que s'havien dictat ordres d'allunyament amb xicots, diguem-ne, lots que sortien amb lotes de 15 i de 14 anys, o sigui, aquests casos de no sé si violència o assetjament, en tot cas, violència contra la dona en general, no? Es donaven amb aquestes edats, 14 i 15 anys.
Per això, és a dir, crec que el plantejament l'han de fer molt profund, perquè això està molt més a l'arrel de lo que ens podem imaginar. És a dir, ja no és una qüestió de persones adultes o de persones majors que, bueno, que tenen un altre tipus de creences o d'educació o de formes d'entendre la vida, sinó dels més petits o de més joves de la nostra societat, que en el final són el nostre futur. I si no feim, el que dic, activament coses i prenem sa bou per o secció més que sa bou inclús per anar en contra, doncs en el final ho estem recolzant o estem donant el nostre beneplàcit, i això no se pot admetre.
Bueno, jo crec que està molt bé aquest manifest, però jo l'ampliaria. Jo crec que és una qüestió de tota la societat, tota, i des de baix, des de l'ensenyament, i contemplant l'ensenyament que no és només el centre, sinó que després és a casa.
La família, no?
Família. Crec que això és molt important. No hauríem d'estar en aquesta situació. Això és un fracàs de la societat, crec jo, perquè tots els avanços que han tingut de tot tipus, no, jo crec que no m'ha avançat mica, sinó que més han retrocedit. El que passa que aquí també, dins de la societat, també les dones també s'haurien d'implicar, perquè encara veus casos que com determinades situacions masclistes encara es veuen per part de la dona, ho veuen d'una manera, sobretot quan tracten un fi o una fia, les maneres són diferents quan haurien de ser la mateixa. O sigui, per això dic que haurien d'implicar a tota la societat, no només amb els homes, de veritat. Jo quan sent coses d'aquestes em causa cara vergonya. I després ho podem veure en casos ja com judici que ara pues, salvatges aquells de la manada, que també ho veus, el tractament que té a nivell informatiu i tot això crec que no ajuda, no ajuda mica. Per tant, crec que és una qüestió de tots els aspectes de la societat.
Sí, bueno, jo, com estàs dient, o sigui, al principi es manifesta, em pareix bé, normalment que sí. Ara jo generalitzaria molt més, o sigui, aquí la violència, jo no parlaria de violència de gènere contra les dones, sinó que parlaria de violència general. I les de l'Ugol, que és espectacular, el que estàveu dient des de l'Ot de 14 anys. Home, jo em dono a pensar que un al·lot de 10, 12, 13, 14 anys que està ficat en aquesta història és perquè a l'escola igual li ensenyen matemàtiques, però potser que si hi ha algun altre tema que no li han ensenyat. I el que estaves dient tu, o sigui, les dones si tindrien que implicar encara més. Vets determinats situacions on les dones es posen en una situació que inciten en aquest... I ara, a veure si aconsegueix explicar-me sense que se m'entengui malament. Inciten al masclisme. Vull dir, i podem estar parlant de la prostitució, inclús estava llegint un article on, no sé si era el periòdico Diari d'Eivissa, on deia que cada dia són més joves els clients que ocupen aquests serveis. I, bueno, a veure, com ho diria, per jo també és violència de gènere, la prostitució, ho tinc claríssim. Com l'erradicam? Pues no ho sé, ara he vist el periòdico, per exemple, pareix que a partir d'allà han decidit deixar de publicar anuncis de sexe, pareix perfecte.
Bueno, però això també es parlava fa molt de temps, i ara els anuncis de sexe, que eren diaris els més conservadors, els que tenien més, han deixat d'existir. O sigui que és una qüestió que ja s'ha traslladat a través d'internet o plataformes. Que els diaris ara diguin això, ja ho tenen fa temps, i ja han arribat tard per la situació del mercat, que s'utilitzen altres vies.
Bé, en el ple del passat divendres s'aprovaran els pressupostos del 2018 del Consell Insular de Formentera, amb un creixement respecte als números d'enguany d'un gairebé un 13%. Els sous que manejarà el Consell al proper exercici seran de 26,7 milions d'euros. No sé, hem parlat un poc de les partides que es destinaran, doncs, per exemple, per al Centre d'Esports Nàutics, també doncs, per a la remodelació del far de la Mola. Per cert, aquí atenció, perquè són 500.000 que porta el Consell, i els 256.000 que falten per completar el pressupost general del FAR doncs està pendent de la tramitació d'una subvenció, segons ens va explicar el propi conseller Bartomeu Escandell. Bé, no sé, alguna cosa que us hagi cridat l'atenció? 325.000 euros de nou per la participació ciutadana?
No, bueno, al principi Formentera, que fa 4 dies estava manejant pressupostos de 15-16 milions d'euros, estava en 26, quasi 27 milions, el qual és impressionant els canvis que hi ha. Bueno, jo no m'he llegit els pressupostos en seu desglòs, però bueno, a partir, m'imagino que hi haurà la partida de Casa Castellana simplificada, perquè ja definitivament el Consell va decidir no anar al Suprem per això.
Pagar la indemnització.
Pagar la indemnització, però realment no tenia sentit anar més endavant, i altres que puguen venir. Estem a la participació ciutadana, bueno, per això que hi ha hagut una mica de polèmica en quant al percentatge, bueno, no ho sé, si el percentatge d'aquest famós del 10% tenia que veure amb algun acord pres, pues vale, però si no, com per això que dius, se considera si era una autoimposició que per motius econòmics no es pot complir, però bueno, tampoc...
Recordo que en aquest sentit el que diu el Paco, en principi el compromís de l'equip de govern era fer que el 10% d'inversions fos la partida econòmica destinada als pressupostos participatius. L'any passat es va fer així, 325.000 euros, i enguany inversions són 4.5 milions, i en comptes de transferir 450.000 euros per als pressupostos participatius, mos quedem amb la mateixa xifra de l'any passat. Aquest matí explicava la consellera Cardona doncs que això seguirà sent així.
Bé. Jo, sense entrar en els detalls, perquè no, com en Paco no els conec, sí que me resulta un poc estrany el fet que els últims anys, degut a les circumstàncies i la situació econòmica que teníem, hi hagués uns importants increments d'impostos, sobretot els de CIBI i alguna cosa més. I ara que, per lo que s'explica, ja tenim unes arques sanejades i ho tenim tot bastant a puesto, pues aquest esforç que han fet els ciutadans pues no reverteixi un poc també en la reducció dels impostos que s'havien incrementat per les necessitats. També és veritat, és dir, canviant de la perspectiva, també és veritat, com deies Paco, que són uns 27 milions d'euros, que és... sense intentar-ho comparar, perquè aquesta amalgama, aquesta institució que tenim, que és Consell i Ajuntament, però perquè vos faci una idea, si no ho record malament, perquè ara fa poques setmanes va sortir, serien superiors a lo que és el pressupost de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. És a dir, un ajuntament que deu tenir el triple d'habitants que Formentera, més o menys.
També és un ajuntament i això és un consell.
Sí, ho he deixat per endavant, no ho vull assimilar, però simplement per fer-nos la idea que aquestes competències suposen això, tenir un pressupost que quasi és el triple de lo que pertocaria poblacionalment.
Bé, i no sé si voleu fer algun altre comentari al respecte, si no, res, un tema molt breu, que és que el Consell ha anunciat que posarà voreres al carrer Sant Joan de Sant Francesc. Sabeu quin és, no? En Pere fa una cara com dient, i era hora, no?
Sí. Ja era molt... Jo penso que no sé com ha tardat tant en arribar a aquest moment, perquè era un verdader perill i feia més falta que res allò. Perquè...
Sí, però si algú no sap on és el carrer que passa per davant del cementeri vell, o sigui, sí, estic totalment d'acord.
Quan aparques l'aparcament de terra, per creuar fins al jardí de Ses Eres, és aquest carrer el que creues.
Sí, exactament. Exacte. Sí, no, efectivament, ja era hora que sigui d'una sola direcció, perquè allí hi ha un parell de punts on quan te fiques en dos cotxes, pues, si vas una mica despistat, pots tenir un problema.
Així és, ja es posaran voreres i es posarà vorera en una banda del carrer, i a més doncs només una sola direcció, és a dir, podrem anar des de l'Avinguda 8 d'Agost, on hi ha aquest conegut gran supermercat de Sant Francesc, doncs podrem agafar-ho des d'allà i donant la volta per davant del fossar i acabant allà les cases de protecció oficial, per entendre'ns. Seria aquest el recorregut que es podrà fer únicament. No sabem exactament quan es portarà a terme la mesura, però bé, serà qüestió de dies. És una obra imminent que durarà una setmana aproximadament, segons ha fet saber el Consell Insular. I com que el promès és deute avui, doncs avui doncs mos acomiadam amb una peça de piano de Chopin, un vals en do menor. Esperem que us agradi. I bé, hem de tancar aquí el de Farafar, un de Farafar que avui hem fet, com sempre, Antoni Ruiz a la coordinació, el control tècnic a Leon Convàlia, a la producció en Bernat Masferrer, i us ha parlat en Pepo Rubio. Pere, Joan, Paco, moltes gràcies, bon dilluns, feliç setmana.
Adéu,
bon dia a tothom.